Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. I sempre que vulguis, al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.
En qualsevol gènere literari han existit sempre obres en les que s'expressen formes de sexualitat que difereixen del model hegemònic, és a dir, maneres d'estimar i desitjos no normatius. També hi ha hagut sempre peces de narrativa, poesia o teatre que han abordat les dissidències de gènere. Podríem parlar llavors de literatura LGTBQ? Potser seria més acurat parlar d'autories LGTBQ? O cap de les dues? Aquestes obres, que aborden la diversitat afectivo-sexual i de gènere, es consideren d'interès literari, d'interès social, o tenen tant interès literari com social? Sigui com sigui, és de celebrar que cada vegada hi hagi més interès per aquesta producció literària i que estigui pujant una generació de joves que escriu de manera molt desacomplexada i la qüestió LGTBQ la presenten amb total normalitat.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui a Olot Entén ens acompanya en Sebastià Portell. Ell és escriptor mallorquí i autor de novel·les com Ariel i els cossos, de peces teatrals com Transbord i curador d'Amors sense casa, poesia LGTBQ catalana. És secretari de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i aquests dies està fent la residència LGTBIQ de la Faber. Sebastià, gràcies per ser aquí avui.
Gràcies a tu, Tina, per convidar-me. Molt bon dia.
Molt bones. Escolta'm, Sebastià, explica'ns en què estàs treballant a la Faber.
Estic treballant en la meva tercera novel·la, que és tot un repte. La veritat és que la residència està sent un autèntic salvavides, perquè vinc arrossegant un bloqueig important d'escriptura i creativitat, i la veritat és que no sé si és per l'ambient volcànic, per l'aire pur, per la bona gent que m'he trobat a Olot i a la residència, però la cosa està fluint, està fluint.
Que bé,
sí.
que bé. I escolta'm, el que he llegit és que estàs fent com una reflexió al voltant de, bueno, d'una proposta, d'un treball que es diu, a veure com en sortiré jo amb l'anglès, The Queer Art of Felture, de Jack Halberstam.
Sí, exacte. Jo també m'estic plantejant molt aquesta pregunta de fins a quin punt me n'estic sortint amb anglès aquests dies, perquè, clar, la resta de residents, n'hi ha una que parla en castellà, un que parla en català però que se'n va anar fa uns dies. Llavors, clar, ens hem d'expressar tots en anglès per entendre'ns i és tot un repte. I sí, efectivament, estic treballant en una novel·la que la reflexió general és sobre això, sobre l'art queer del fracàs, que és aquest llibre del pensador trans nord-americà Jack Halberstam, que significa d'alguna manera que hem construït històricament un discurs sobre l'èxit personal, segons el qual les persones només podem seguir un camí i només serem felices si tenim allò que alguns han anomenat èxit. Doncs resulta que hi ha gent que fracassa estrepitosament, que no és allò que s'havia esperat d'ells, que té vides totalment al marge, totalment diferents, diverses, i que, al contrari del que molts podrien pensar, estan molt orgullosos de que sigui així. Llavors estic reflexionant sobre aquesta noció aplicada sobretot a l'àmbit de la creació artística. És a dir, fins a quin punt el que fas i el reconeixement que tens reposa sobre el teu talent o bé sobre els teus contactes, sobre el reconeixement social que reps, la gent que t'estima, vaja, o si realment el que fas com a escriptor, com a pintor, com a escultor, com a pensador, passarà la història per allò que és i no per tu com a persona.
Dius que també l'obra aquesta transitarà, dius, entre les fronteres de la ficció narrativa i l'assaig, que resseguirà la biografia d'alguns artistes catalans més visionaris i oblidats als principis del segle XX?
Sí, és tot un experiment pel que he treballat fins ara, perquè fins ara havia fet textos que... La meva última novel·la, Ariel i els cossos, era molt poètica, molt lírica, era una mena d'escriptura molt creativa, i la meva anterior, la meva primera novel·la, era al contrari, una escriptura molt material, molt directa, que semblava que parlava de mi en primera persona, i ara estic fent absolutament el contrari, que és agafar una figura que va existir, que va ser un artista català de principis del segle XX, que era brillant, però que, altra vegada, va fracassar estrepitosament, i que tot just avui començam a reinterpretar, a rellegir d'una altra manera. És evident que la seva creació tenia un valor brutal, però la burgesia catalana del moment no la va saber apreciar, i és per això que necessitam fer el que jo a vegades anomeno arqueologia artística, és a dir, posar en valor aquelles creacions que en un moment donat han estat ignorades o fins i tot menys tingudes i dir, senyores, senyors, etc., això va existir i valia molt la pena.
Sebastià, abans anomenaves un moment una de les teves obres, que és aquesta novel·la d'Ariel i els cossos. Per què no ens n'expliques una mica més?
Oh, i tant. Ariel i els cossos és un homenatge, en primer lloc, a la novel·la Orlando, de Virginia Woolf. I com Orlando tracta un personatge, que és Ariel, que no té gènere. És a dir, que no té clar a quin gènere pertany, no té la necessitat de pertànyer a un gènere predeterminat, però... en escena, fins aquí sembla que no hi ha d'haver cap problema, però llavors entren en escena els cossos, que són aquesta segona part del títol, que sí que tenen molt clar quina és la seva identitat de gènere, quina és la seva identitat sexual, la seva sexualitat, i li exigeixen a Ariel que es defineixi. Que jo crec que això, que pot semblar una metàfora molt recargolada, en realitat és el que passa en la nostra societat. Hi ha gent que té una identitat molt definida, però hi ha altres persones que potser no ens sentim còmodes amb allò que ens han dit que érem, o que havíem de ser, o com ens havíem de comportar. I ens veiem obligats a definir-nos constantment i a crear una imatge nostra absolutament rodona, i no sempre és així. Llavors volia explorar en aquesta novel·la, a través de la, potser no de la poesia, però sí de l'escriptura més poètica, sempre en prosa, les identitats que es troben al marge, les identitats que naveguen més enllà del que posa un carnet d'identitat.
Escolta, i si seguim parlant de tu, també sé que també vas crear diverses peces teatrals, però una d'elles que es diu Transbord.
Sí, a més estem molt contents perquè és una peça que ha tingut força vida. La vam estrenar a Mallorca a finals de l'any 2018, al Teatre Principal de Palma, i ha estat girant per les illes. També vam fer una funció a Tarragona l'any passat, i fins ara ha tingut força vida, però a més estem molt contents perquè el 28 de maig aterrarem a Barcelona i farem temporada al Teatre Acadèmia durant 3 setmanes. Per tant, el públic del Principat també podreu veure aquesta obra. I Transbord és una obra que tracta particularment les transidentitats. A Transbord hi ha un personatge que es diu Pol, que és un noi trans, és a dir, un home que quan va néixer li van assignar el gènere de dona i vol ser reconegut com a tal, com a home, per part de les institucions, perquè ell vol tenir carnet, és a dir, documents oficials amb el seu nom triat, amb el seu nom real, vol poder anar als lavabos que li pertoquen per la seva identitat de gènere, vol poder sotmetre's a intervencions i hormonar-se si en algun moment ho considera oportú, perquè tampoc ho té gaire clar que necessiti modificar el seu cos, i Transbord és una hora de consulta que fa en Pol amb una psiquiatra de la Seguretat Social d'aquí de Catalunya. No sé si els oients ho saben, però actualment, per tal de fer el canvi de nom en el teu document oficial o perquè es receptin hormones, has d'admetre una cosa que a mi em sembla molt greu, que és que tens una malaltia que es diu disfòria de gènere. Llavors hi ha de cada vegada més veus, per no dir gairebé totes, en la comunitat trans, que no estan disposades a fer aquesta concessió i a dir que estan malalts, perquè efectivament no estan malalts, sinó que hi va haver un error en el moment en què se'ls va dir tu estàs obligat a ser això. Llavors ells i elles busquen maneres més lliures d'existir i que no passin necessàriament per la medicina.
Interessantíssim, eh?
Sí, que ja sí, és tot un univers.
Cap a on dius que serà això?
Al Teatre Acadèmia de Barcelona.
Al Teatre Acadèmia, a l'abril?
No, març? A finals de maig. Des del 28 de maig fins al 14 de juny, si no vaig errat.
Ens ho podem posar a les agendes. Fantàstic. Si seguim amb... Abans et presentava dient que has estat el curador, aquesta paraula tan bonica, de, has fet l'antologia, la introducció d'Amor sense casa, poesia LGTBQ catalana.
Sí.
Què ens en pots dir d'aquesta
obra? Us puc dir que estic orgullosíssim d'haver pogut estar darrere d'aquest volum. És la primera antologia d'aquest tipus que hi ha hagut en la literatura catalana. Encara que sembli impossible, fins l'any 2018 no hi ha hagut ningú que s'hagi fixat en aquestes identitats i les hagi aplegat dins un mateix llibre. És evident que hi ha hagut crítics que s'han especialitzat en aquest tema, hi ha hagut estudiosos i acadèmics a les universitats que han treballat aquest tema i no pretenc esborrar la seva tasca, però fins ara no hi havia cap llibre que un lector qualsevol o una lectora pogués buscar a les llibreries i dir aquí hi ha tot un recorregut per aquestes poètiques, per aquestes identitats que molt sovint han estat amagades. Al llibre hi ha poemes d'autors que segur que els oients han llegit alguna vegada, com de ben segur Maria Mercè Marçal, Vial Mesquida, Blai Bonet, Sebastià Alsamora, Mireia Calafell, que són noms immensos, són noms molt centrals en la literatura catalana, però que moltes vegades no han estat llegits en clau de gènere i sexualitat i han treballat molt profundament aquestes qüestions i, a més, tenen discursos molt sòlids en aquest sentit, a nivell europeu i a nivell global. A mi, si una cosa em fa feliç també de que Amor sense casa existeixi, és perquè, d'alguna manera, ens reconcilia amb la nostra normalitat com a cultura. És a dir, si la cultura catalana pretén ser una cultura normal i del segle XXI, ha d'assumir que pot parlar de tot. I la bona notícia és que fa més de 100 anys que això ja existeix. No cal inventar-ho, sinó que hem d'anar als llibres.
Abans parlaves de la crítica literària. Tu consideres que sí que es tenen en compte aquests temes de les sexualitats, dels gèneres, en quant a crítica literària, o que encara ens queda camí per recórrer?
Crec que hi ha molt de camí per recórrer. No pens que se silenciïn aquests temes, però sí que hi ha molts crítics, i quan dic crítics ho dic específicament en masculí, perquè normalment són homes blancs, de classe mitjana, blancs, efectivament, no racialitzats, i heterosexuals, i cis, que no estan especialitzats en aquestes qüestions, i no només no estan especialitzats, sinó que no tenen formació sobre aquests temes. Llavors, entenc que els hi fa una mica de respecte tractar-los, però això no treu que siguin a dins els llibres i no treu que n'hagis de parlar. Llavors hi ha una mica de conflicte, em sembla, entre la bona voluntat d'aquests crítics, perquè no crec que vulguin censurar, però alhora no s'atreveixen gaire a potinejar aquest tema. I seria molt interessant que ho fessin, perquè la literatura catalana té una tradició, té una genealogia molt clara d'escriptures que han sortit de la normalitat en termes de sexualitat, en termes de gènere i en molts altres termes, i que no estan sent estudiats i espremuts. I ja us dic, ens faríem molt més rics si ho féssim així.
Si es fes. Ara que parlaves d'això també, tu sents que sí que hi ha presència d'identitats i d'imaginaris LGTBQ a la literatura catalana? O que aquesta producció encara és... hi hauria qui diria si és minoritària? Podríem dir que més que minoritària és minoritzada?
Diria que és minoritzada, perquè no és minoritària de cap manera. Posaré un exemple que no he tractat en la meva obra, que és el teatre. Jo sí que he escrit teatre, però no he treballat en cap antologia de teatre ni he estudiat autors teatrals. Però el teatre català, posem per cas, l'autor que més estrena internacionalment és Josep Maria Miró. No hi ha una obra seva que no tracti alguna lletra de l'espectre LGBT. Guillem Clua, l'autor més representat als Estats Units, l'autor català més representat als Estats Units, és famós sobretot per Smiley, una història d'amor, que és una història d'amor entre dos homes. Un altre dramaturg, Marc Rosic, que treballa molt sovint amb Clara Peia i les germanes Peia, que sempre tracten qüestions com la transexualitat, el fet lèsbic, el feminisme. Estem parlant de primers noms del teatre català sense els quals no s'entendria el teatre català d'avui. Llavors, no només no és minoritària l'escriptura LGTB en la literatura catalana, sinó que sense ella no podem entendre avui la literatura catalana. Hem arribat a un punt feliç de tal normalitat que som centrals. I això m'encanta.
Bé, al centre. Escolta'm, i el tema de si és literatura LGTB o si són autories LGTB, abans també ho apuntava a la introducció, tu què en penses?
A mi m'agrada més parlar de textos que d'autors, perquè hi pot haver casos en què hi ha autors que pertanyen obertament a la comunitat LGBT, però pels seus interessos no s'han preocupat de tractar aquestes qüestions en la seva obra. Llavors no té cap sentit que els estudiem en funció de amb qui es ficaven al llit o amb qui es volien ficar al llit, que no sempre coincideix, malauradament. El que a mi m'agrada més és fixar-me en el que els textos diuen, o el que els textos suggereixen, que no sempre coincideix, altra vegada, amb les identitats dels seus autors. Hi ha autors heterosexuals que poden parlar de sexualitats no heterosexuals, i autors cis que poden parlar de transsexualitats, etc. A mi és això el que m'interessa, és a dir, les paraules que diuen que se les emporta el vent, però el que s'emportarà el vent serà un dia tot nosaltres, i el que quedaran seran precisament els llibres.
Abans també preguntava, tu consideres que són d'interès literari, majoritàriament, o d'interès social, o dues?
Jo crec que la literatura ha de tenir forçosament un interès literari, si no és mala literatura, i hi ha bona i mala literatura LGBT, igual que hi ha bona i mala literatura d'homes, bona i mala literatura heterosexual, etc. El que passa és que hi ha un altre tema aquí, i és que des del meu punt de vista, que si vols és força polític, però és el meu posicionament, si la literatura no té un valor social, tampoc és bona literatura. És a dir, una novel·la que és absolutament lírica, absolutament treballada pel que fa a l'estil, però que no capgira res en el cos, en el cap, en el cor dels lectors que s'hi atansen, això no és un bon llibre. Això és un llibre que està molt ben treballat, és artesania, si vols, és una provatura, és un experiment, però per mi no té cap valor. El valor dels escriptors i les escriptores d'avui és canviar el món a través de les nostres paraules. O millor dit, perquè no soni tan grandiloquentes, fer que les persones, quan llegeixin els nostres llibres, tinguin encara més ganes de canviar el món. Sigui cap on sigui, la literatura també pot ser una arma molt reaccionària i molt conservadora, però crec que és important que la literatura, que és una feinada, realment és molta feina crear un llibre, també convidi a passar a l'acció. Després cadascú tirarà cap on vulgui, però la literatura, és a dir, llegir, ens ha de fer
moure.
Ens ha de moure.
Que així sigui.
Oi tant.
Escolta'm, tu demà, el dissabte passat vam fer un recital poètic, vas fer un recital poètic, i sé que demà també tenim alguna activitat programada aquí a la ciutat d'Olot.
Sí, demà faré una conferència, demà al vespre, a la Biblioteca Maria Vayreda, titulada A Canonades, el contracànon com a via de supervivència literària. Darrere aquest títol que sembla tan complicat, això de les canonades, ve del cànon. És a dir, la necessitat de reformular el cànon literari, aquelles obres que ens han dit que eren centrals i importantíssimes, i fer-ne un de nostre. És a dir, crear el llistat d'obres i el llistat d'autors i de llibres que són importants per a nosaltres, perquè hem de recordar que important i interessant rauen en la persona que ho diu. És a dir, a mi m'importen unes coses, segurament a tu tenen unes altres, segurament coincidim en unes quantes, però és important ser conscients de que els cànons, de que les llistes, de que els rànquings són subjectius, i que per sobreviure, quan som una miqueta diferents, que jo penso que tots d'alguna manera som diferents, ens han de fer els nostres.
Així que demà, d'això en parlaràs, demà, que és dijous, dia 20 de febrer, a les...
A les 7, si me vaig equivocat.
A les 7, sí. A la Biblioteca Maria Vayreda d'Olot. Fantàstic. Sebastià, estem a punt d'acabar el programa, i saps que el programa es diu Olot Entén. Jo et volia preguntar, què pot ajudar a que Olot entengui de la importància d'abordar la dissidència sexual i de gènere a la literatura?
Jo crec que hi pot ajudar sortir al carrer, obrir els ulls, veure que hi ha una diversitat brutal. Fa 5 o 6 dies que sóc aquí tot just i ja he vist que Olot és una ciutat que no és menys diversa que Barcelona, que és allà on visc, o qualsevol altre lloc del món. Som tots persones diferents, tants caps, tants barrets, i m'encanta que sigui així. I una eina per entendre això i per fer que ens entenguem tots plegats és la literatura.
Doncs ja ho sabeu. A llegir. Moltíssimes gràcies, Sebastià, per ser
a vosaltres.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I abans d'acabar el programa i de saber quina cançó ens proposa en Sebastià, recordar-vos també que dijous 20 de febrer a les 6 de la tarda, a l'Hort del Conte, podrem escoltar dos contes de la Clàudia Naum, una dona del Brasil que també està a la residència LGTBQ de la Faber. Això serà una hora abans de l'activitat que ens ha explicat en Sebastià Portell. No us ho perdeu. I això, Sebastià, quina és la cançó que ens recomanes per tancar el programa?
Jo us recomano Black Star, de David Bowie, que és el seu testament vital. És un disc que va treure just abans de... una setmana abans de morir, i que m'ha fet escriure molt i molt i molt i molt, perquè és una cançó amb moltes capes, molt fosca, i que convida a la complexitat.
Doncs amb aquesta cançó i amb aquesta complexitat ens acomiadem i ens retrobem la setmana vinent a Olot Entén.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l els dimecres a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. I sempre que vulguis, al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre compromesos amb la societat.